veure i no m'ha tocat mai. Collons, compra-les. Si fa tants anys, compra-les. No
bueno, per res. Si de cas, 93-201-7474, per si algú encara vol tornar-ho a intentar. Peyo, Carles, Fel, que vagi molt bé. Abraçada forta.
Una abraçada.
Adéu, hem arribat a les 11.
Tota la gent gran.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Els casos de grip es doblen, se'n detecten 25.000 en 7 dies i superen el nivell molt alt de transmissió. La xifra supera també els pics de les 3 temporades anteriors. El segment d'edat de menys de 5 anys és el més afectat i ha triplicat els contagis en una setmana. Això, tot i que el 38% dels infants de menys de 5 anys estan vacunats. Les baixes laborals per diferents infeccions respiratòries agudes s'han doblat en 15 dies. La incidència de la grip és ara de 418 casos per cada 100.000 habitants. La variant predominant és la grip A. Els centres de atenció primària han atès 90.000 casos d'infeccions respiratòries agudes, la xifra més alta de visites als CAPs des de fa gairebé 4 anys. Les hospitalitzacions per aquestes infeccions s'acosten al mig miler l'última setmana. Més notícies, Natàlia Ramon.
Mobilització del Sindicat de Metges de Catalunya pel centre de Barcelona per reclamar millores en les condicions de treball. La protesta s'emmarca en unes noves jornades de vaga avui i demà. Segons el sindicat, l'aturada està tenint un seguiment de més del 50% als CAPs i del 33% als hospitals. Treball ha marcat uns serveis mínims del 25% als centres d'atenció primària, mentre que les urgències, les operacions i els tractaments oncològics funcionen amb normalitat. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs al Sindicat de Metges la petició aquí és clara. Volen una negociació directa amb el Departament de Salut per aquestes millores laborals que inclouen entre les prioritats acabar amb les guàrdies de 24 hores. Per ells, el límit ha de ser de 12. El doctor Francisco Castro és el president del sector concertat del sindicat.
Els metges d'hospital que fem guàrdia fem unes 5-6 guàrdies al mes. I alguna setmana que toquen dues guàrdies, una de diari i una de cap de setmana. Llavors, aquesta setmana pues, treballes unes 70-75 hores de presència física en una setmana. Això és inhumà. Això et deixa destrossat a nivell físic i mental.
José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I vaga també avui al sector del taxi. Fins les 4 de la tarda hi ha una aturada del servei de taxi convocada per l'agrupació majoritària Elite Taxi. La fan contra la pressió d'Uber perquè hi ha la llei que regula el sector. Altres sindicats de taxistes no hi donen suport. Els que secunden aquesta convocatòria ocupen amb els seus vehicles la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona. Tampoc no hi ha servei a l'aeroport del Prat. Barcelona, Anna Escura.
Els tres carrils centrals de la Gran Via de Barcelona estan ocupats des del carrer Bailén fins al Passeig de Gràcia de Barcelona. Molts taxistes s'han adherit a l'aturada convocada per Elite Taxi. N'han vingut de Figueres, de Santa Susana, de Lloret, Vilamalla, Sabadell, Terrassa i Mataró, entre d'altres. Aquest taxista ens explicava els motius de l'aturada.
No volem els grans lobby que ens facin esclaus del seu mètode de treball.
A hores d'ara està previst que comenci una assemblea en la que decidiran cap on es mobilitzaran després. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Detingut a l'Hospitalet de Llobregat, un home acusat d'assassinar la seva parella. Segons avança el periòdico i ha confirmat aquesta emissora, els fets han passat aquesta matinada en una vivenda del carrer de Santa Eulàlia d'aquest municipi. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas que investiga com un crim masclista. La policia científica s'ha desplaçat a l'habitatge on s'ha comès el crim per recollir proves.
Un miler d'efectius continuen controlant que els senglars no surtin del radi on s'ha detectat la pesta porcina africana. Cerdanyola del Vallès han començat a instal·lar tanques fermes als passos de fauna per evitar que els animals travessin carreteres i autopistes en el perímetre dels 6 als 10 quilòmetres d'on es va detectar els 13 positius. Janet Puiggròs és sotsinspectora dels agents rurals.
Ara estem molt centrats a fer els controls i tancaments dels passos de fauna, de totes les infraestructures, per aconseguir continuar mantingut el virus dintre del radi que el tenim ara. I, per tant, és molt important ara mateix tenir tancats tots els passos de fauna de les infraestructures.
Brussel·les obre una investigació a Google per fer servir els continguts en línia de les seves plataformes per alimentar els seus sistemes d'intel·ligència artificial. La Comissió Europea creu que podria estar violant les regles europees de competència. A Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Nou cas de Brussel·les contra Google, de possible abús monopolístic, ara per les pràctiques del gegant nord-americà amb els seus serveis d'intel·ligència artificial, que la Comissió Europea sospita que estaria alimentant amb contingut en línia de les seves plataformes, sense compensar els creadors d'aquest contingut ni oferir-los la possibilitat de rebutjar l'ús. En concret, Brussel·les apunta a la utilització de vídeos de la seva plataforma YouTube. La Comissió Europea sospita que això estaria distorsionant la lliure competència perquè estaria permetent a Google tenir un accés privilegiat a aquest contingut, creant un desavantatge amb els models d'intel·ligència artificial rivals. Ara Brussel·les analitzarà el cas a fons en un dossier que pot acabar amb sancions. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Marcos García.
A les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, Barça-Eintracht de Frankfurt. És un partit de la sisena jornada de la lligueta de la Champions masculina. El club blaugrana augmenta el protocol de seguretat de cara a aquest partit, demana als socis i aficionats que vagin amb temps a l'estadi per a possibles controls de documentació. I és que el Barça ha detectat més de 300 socis i abonats que han intentat revendre de forma fraudulenta entrades per a aquest partit. També avui a la Champions masculina destaquen aquests dos partits, Inter de Milà-Liverpool i PSV Eindhoven-Atlètic de Madrid. El Madrid City de demà és un partit també de Champions que pot ser determinant sobre el futur de Xavi Alonso, el tècnic blanc discutit. A la roda de premsa prèvia al partit, Alonso insisteix que el seu equip està unit i diu sense dubtes. Aquest migdia es fa el sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei masculina de futbol. El Barça és l'únic equip català en competició i tindrà un rival de primera o de segona ref. I en ciclisme, d'aquí una hora es presenta a Barcelona l'equip ciclista Never Say Never. Es farà pública la composició d'aquest equip, els objectius per la temporada 2026 i al mallot.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Paraules, paraules, paraules.
T'ho prego.
Paraules, paraules, paraules.
Et juro.
Paraules, 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 paraules. Per mi no són res.
Deixa'm dir-te, amor, parlar-te, parlar-te com la primera vegada.
Parles en va, parles en va, parles en va.
No, no sóc jo, és la nit que parla.
Ets sempre igual.
La romàntica nit.
No tens remei, no tens remei, no tens remei.
Ets com un somni real.
Sempre igual.
La meva esperança.
I ara em diràs que sóc encara com un foc que et va cremar. No serà tant.
Els grills i la lluna en els teus ulls ens faran dolç a la nit.
No m'enredis, no em menteixis més.
No són pas mentides, és la veritat.
Els grills i la lluna normalment sempre fan que em despertin, mentre jo vull somiar amb un home que parli menys però que em faci sentir totes les coses que hi ha dintre de mi.
Una paraula.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta'm, Núria.
Paraules, paraules, paraules.
T'ho faré.
Paraules, paraules, les paraules. Paraules, 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 les teves paraules per mi no són res.
Doncs parlarem de paraules amb el Mario Obrero. Mario, com estàs? Bon dia.
Bon dia, un plaer ser aquí. I a més, m'atreveixo a dir amb la Feliu.
Sí?
D'acord. No hi ha
ja ho tenim, que aquesta. Ja ho tenim tot quadrat, no?
Un plaer, un plaer.
Hem començat amb la Feliu i aquesta versió del paraules, perquè tu, en el teu llibre que avui comentarem, dius que l'herència dels pobres són les paraules.
Exacte.
Estava mirant perquè dic, a veure si ho he escrit malament, i dels pobles. No, no, dels pobres, eh?
Dels pobres. Sí, dels pobres, que sovint som de pobles, però però sí, 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 jo crec que les que no tenim d'altres coses, no tenim grans cognoms o ens diem obrero, com és el meu cas, aleshores el que sí que tenim sempre és la possibilitat de paraula i és la possibilitat de definir i d'escollir els nostres termes, no? I aquesta sempre ha estat una herència comú i aleshores per això, des del meu cas i des d'un monolingüisme, en aquest cas en castellà, i des d'un poble com Getafe, com el sud de Madrid, sempre hem sabut la necessitat de reivindicar paraules que siguin nostres, de redefinir, ara com ara, per exemple, el que pertoca la llibertat i tantes d'altres coses. Aleshores, per això, sempre, bueno, una germanor i una trobada a veure que hi ha altres persones, amb altres llengües, amb altres paraules, que també fan el mateix recorregut que sempre ha hagut de fer una classe no pas dominant, que necessitava dir-se amb uns termes i amb unes paraules seves.
El Mario Obrero és poeta, però avui no parlem amb ell de poesia, una mica parlarem de poesia, veureu per què. Però ell acaba de treure un llibre d'assaig que es diu Coné de Corcuspín, que és... Cada capítol és una carta a una de les llengües que es parlen a Espanya, el català per descomptat, però també doncs, l'asturià, l'extremeny, l'aranès... Exacte. I a partir d'aquí són cartes d'amor una mica, no?
Sí, són absolutament cartes d'amor. Si jo pogués anar a les prestatgeries de qualsevol llibreria en comptes de sociolingüística o no sé on es trobarà, però ho posaria de debò amb les grans novel·les d'amor. És efectivament, estimant sempre s'hi guanya, diu la poeta Marta Pessarrodona, i descobrir que som capaços de relacionar-nos amb una realitat que suposadament des de la meseta o des de l'espanyolisme més carpetó betònic ens sembla tan allunyada, bueno, crec que es canvia l'odi i el rebuig per l'amor. Jo no tinc cap problema en fer-me una ensaïmada o una estrella d'am o una paella quan toca. Aleshores, quin problema hi hauria en sentir, escoltar o fins i tot parlar la llengua d'aquesta altra gent que també som una mica nosaltres?
Són moltes reflexions al voltant de les llengües, però volia comentar el fet que fossin una carta. Hi ha una altra reflexió que a mi m'ha creat molt l'atenció, que dius una carta és un acte anticapitalista.
Exacte.
En els temps que corren.
Bueno, una carta és produir, fer un artefacte intel·lectual, sentimental, per damunt de tot, que després s'envia cap a la llunyania i no hi ha cap tipus de possessió. O sigui, la carta precisament té la seva arrel en això de ser donada o enviada cap a una alteritat. Una alteritat, a més, que mai acabem de saber si arriba. És clar que confiem totes i tots en correus, però bueno, no deixa de ser un gest aquest de llençar cap a l'infinit un missatge...
De fe, gairebé, no?
Exacte. Sí, 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 d'esperança absoluta. Aleshores, per això volia que fossin cartes i, a més a més, bueno, ja en el vessant més personal, han estat cartes també el que m'ha ajudat i han estat una eina absoluta per aprendre en els dos sentits que vosaltres feu servir, aprendre com ensenyar, aprendre com aprendre només, doncs bueno, tantes i tantes paraules, tantes llengües, aleshores tornar a aquest model em semblava que era també ser fidel una mica a la meva experiència.
Abans quan tu parlaves del teu origen, parlaves de Getafe. El Mario és de Getafe.
I molt xovinista de Getafe, a més a més.
Sí, és dels militants, eh?
Exacte.
Però vull dir, la gent, ara que ens escolti, que no hagin llegit el teu llibre, pensaran, però com parla també català? Com és que parla també català?
Bueno, jo ja tinc com un acudit més o menys preparat, que de tant que se m'acudeix, jo crec que acabarà sense fer gràcia ja ben aviat. Però sempre dic que al costat de Getafe hi ha un altre poble que es diu Parla. Aleshores, el fet de parlar és que és pròpiament de Madrid Sud. O sigui,
exacte.
És el que fem quan agafem els rodalies i en 10 minuts som allà, a Parla. Bueno, suposo que hi ha com moltes coses que tenen a veure amb el fet de que la llengua brollés aquí sóc i ara com ara vivint aquí a Barcelona, doncs encara més.
Ara, perquè ara tu ara vius a Barcelona.
Sí. Exacte, sí, des de fa 4 mesos i bueno...
4 mesos, eh?
Exacte.
Per tant, el català ve d'abans, aquest domini del català és anterior.
Per una banda té a veure amb un fet molt madrileny que s'anà a conquerir a l'estiu el País Valencià, és una cosa que fem sovint, i bueno, des d'allà sí que vaig posar sempre l'orella i vaig fer un exercici d'atenció, de vegades fins i tot amagat, perquè clar, jo no deixava ser el net de los madrileños que van allà. Aleshores, quan es demanava el gelat a la Gijonenca, ho havia de fer amb la boca una mica petita, perquè la cambrera em coneixia, evidentment, sabia que era de Getafe, però també va tenir molt a veure l'1 d'octubre. Va ser arran del procés i de la votació i, sobretot, de la violència, quan a Getafe, com a altres ciutats espanyoles, es cridava això de la por ellos. I jo a Catalunya només havia estat un cop amb 5 anys. Aleshores, clar, em sorprenia molt això de la por ellos a por ellos, quan jo no sabia qui éreu vosaltres. I aleshores, en començar a veure qui eren ells i elles, em vaig adonar que si ells i elles eren persones com en Lluís Companys, o com la Mercè Rodoreda, o com la Maria Mercè Marçal, estaven molt més acostats a la meva identitat, a qui era jo i el que represento i el que em ve de gust, que cap tipus d'identitat imposada, no? L'espanyolisme fa mal per tot arreu, no només a Catalunya o qualsevol nació oprimida, també a l'Espanya, que bueno, podria anar més enllà d'una limitació al cap i a la fi. A mi em sembla que sempre que se'ns prohibeix o se'ns diu això de no té res a veure amb tu, l'alteritat, bé sigui des de la llengua, des de la cultura, no tenir res a veure és una expressió molt dolenta. Sempre tenim coses a veure. Si no som secs, sempre som capaços de fer una mirada, una contemplació, que es mira les coses com contemplare, com si fossin un temple. I quan comencem a mirar les coses, no des de l'odi del nostre prejudici, sinó des de la vocació de que allò esdevingui un temple, que esdevingui un lloc bonic i necessari, doncs aleshores podem participar d'una altra relació amb les coses, que a més a més és molt més pacifista. A mi em fa molta ràbia això de que sempre s'hagi de renunciar i rebutjar amb violència i amb odi a tot allò que no és nostre. Sí.
De fet, el que dona la sensació en el teu llibre, en aquest Cone de Corcuspín, hem de parlar del títol també, perquè el títol és molt...
És molt
bonic, molt bé, amb molta història.
Segurament dels millors periodistes diuen Corcuspín, així com es diu.
Sí. Perquè això ve d'una història asturiana, no?
Exacte. Això va passar a una aldea asturiana on s'ensenyaven el primer dia de classe les vocals i en fer la A es va dibuixar un ventrell a la pissarra i aleshores el mestre va dir, estàs la A de... els nens van replicar la A de Benico i semblava que de Benico a Benico Nico, bueno, doncs el pecat es podia més o menys controlar. El problema, que s'alhora el miracle, va arribar amb la E. Quan es va fer una E a la pissarra, el dibuix d'un eriçó, la pregunta es va tornar a repetir, aquesta és la E de... i tots van contestar sense cap tipus de dubte, en veure el dibuix que hi havia a la pissarra, aquesta és la E de Corcuspín, clar, perquè allò que havia a la pissarra, per molt que oficialment es digui erizo, o que en castellà es digui erizo, per aquesta gent, per aquests nens i nenes d'una escola asturiana, doncs era el Corcuspín que es trobaven als carrerons en tornar i anar a classe. I fins i tot a Carcaixent, al País Valencià, em van dir que això passava també amb aquest cas la U, que quan es dibuixava una U i uns raïms a la pissarra, evidentment aquesta U era la U de raïm.
De raïm.
Aleshores, bueno, és una història que es pot exemplar, no?, i que hi ha molts més casos.
És molt curiós perquè, ara que parlaves d'això, d'aquesta anècdota asturiana, jo, perdó per l'Aldebaneo autobiogràfic, vaig tenir una parella asturiana.
D'acord.
I me'n recordo que ella va servir una expressió, veia ser una expressió que tu surt en el llibre, quan ella estava molt de mala lluna i estava, diu, no em facis gaire cas que avui hoy estoy reponanta. I vaig pensar, dic, reponanta? Sí. Què vol dir això? I és queixar-se, no? És tenir una mica de mala lluna.
I bueno, fins i tot això també és un exemple de dues coses. Per una banda, com la llengua sempre ens arriba amb l'amor, i com el fet...
Això és una cosa que dius tu que és molt bonic, que desitjant una altra llengua és de les coses més interessants que hi ha.
Exacte, sí, és un enamorament absolut. O sigui, jo m'agraden molt, per exemple, els garbanzos, i sempre m'he fet garbanzos, i sempre he anat al campo a fer-me i a comprar-me garbanzos, a més de llauna, perquè sóc una mica, bueno, diguem... No ho sé. No m'agrada molt de cuina.
Anava a dir una mica mandrós,
diguem-ne això. Aleshores, bueno, hi ha hagut garbanzos al llarg de la meva vida, tots i més. Ostres, ara que vaig al carrer Rogent al consum de casa meva i en comptes de garbanzos demano cigrons, l'experiència ha canviat. O sigui, de sobte és que allò més proper, més normal, més quotidià, esdevé un repte. Esdevé un repte. Jo he entrat a moltes llibreries a demanar un llibre, por favor. Quan demanes un llibre, sisplau, això que és tan teu, que és tan suposadament quotidià, esdevé una novetat. I crec que té molt a veure amb això, amb el gest amorós i amb les relacions amb les persones. I, a més, també amb aquesta possibilitat de deixar petjades i de, fins i tot, canviar i modificar la teva identitat i qui ets. Quan som capaços de dir repugnantes, som capaços d'acreditar aquesta realitat.
Clar.
O quan som capaços, en comptes de dar abraços, fer abraçades, ostres, jo prefereixo de fer-les. Perquè quan les faig, és perquè hi ha una vocació. I no estic donant, com si fos un banc, una casa rural, re a ningú. No hi ha cap tipus de transacció. Fem coses. Aleshores, bueno, també les llengües ens ajuden, no?, a ser qui som i a definir-nos fins i tot a la nostra llengua materna i quan ens tornem a casa cadascú.
De les punts més interessants, hi ha molts interessants, aquest del desig és molt interessant, trobo, però tu fas diverses reflexions durant el llibre sobre, i ho has dit ara, aquesta actitud, diguem-ne, de rebuig cap a la diversitat lingüística que hi ha en determinats cercles espanyols, i tu hi ha moments que dius el bilingüisme es pot aplaudir, però s'aplaudeix quan són dues llengües dominants.
Exacte.
Com és el castellà i l'anglès, per exemple.
Bueno, a mi fins i tot m'ha passat a la Comunitat de Madrid. Jo he estudiat i tinc la sort de pertanyer a l'escola pública i a un institut públic, fins i tot a una universitat pública com la Complutense, que va sortir com la resta d'universitats públiques a la vaga fa pocs, bueno, pocs dies, poques setmanes, perquè tenim una situació de retallades i d'infrafinançament absolutament greu, però malgrat això, l'educació i l'ensenyament públic sempre ha estat un far per a moltes i molts de nosaltres. Però el que avui ens diem poetes ha estat gràcies a una escola pública que podem dir-nos així. El major cas de diglòssia, el major cas d'una immersió absolutament violenta, no es troba pas ni a Catalunya, ni a l'Euskal Herria, ni enlloc, sinó a Madrid. Yeah. Jo he fet tot l'ensenyament públic en una escola de Getafe en anglès. He fet història d'Espanya en anglès fins als 16 anys. En comptes de la dictadura franquista, nosaltres hem parlat de Franco's dictatorship. Mm. Quan després es diu això de la memòria i del jovent i de que no... Bueno, entre d'altres coses, si la teva història es conta des de la llengua anglesa, és molt difícil de connectar i és molt difícil de sentir-se lligat a aquest passat que esteu i fer una reflexió al voltant d'això. Aleshores, bueno, quan parlem de diversitat lingüística, ens hem de recordar sempre que quan privilegiem el model de l'anglès o com privilegiem altres llengües que són dominants, a mi mai m'han preguntat per què parlo francès o per què he decidit d'estudiar aquells verbs que són horrorosos, amb aquesta pronuncia que és tan dolenta, que costa tant. Bueno, vaig estar-hi 3 anys a l'escola oficial d'idiomes. I sembla que quan, en comptes d'un francès, un anglès, un xinès, la llengua que parles, la relació que tens amb una llengua, pertoca el català, el gallec, l'èuscar, has de treure com tota una mena de justificacions, fins i tot sanguínies o personals, per a defensar allò que seria tan normal, mal, que és que les paraules dels altres ens acompanyin i es puguin fer servir per a, d'alguna manera, dir-nos amb les paraules. Per a banda de tenir una llibertat, tindre de llibertat i de liberdade i d'escatasuna i de tantes altres paraules, sempre preferiria tenir-ne 4 a tenir-ne 1.
És que hi ha un moment que tu dius fins i tot que ara que estem en un... aquí a Catalunya, ja ho saps, però tu ja ho saps prou, vull dir que parlem molt d'aquesta reducció del nombre de parlants i d'aquesta reducció del català. Hi ha un moment que tu dius que les llengües no moren per passivitat, moren per caça i captura.
Home, i tant que sí.
És voluntat sí. Política.
Sí, absolutament. I a més és una voluntat política molt enverinada, no? Que de vegades arriba, evidentment, amb la violència més explícita, que de vegades comporta, doncs, bueno, coses que s'han viscut d'aquest país, com ara la crema de llibres davant la casa del Pompeu i Fabra, o l'afusellament de carrers que estaven escrits en català a Lleida o Manresa, però que també té una possibilitat molt enverinada, que és aquesta de, si tots diem no puc més, o de tant en tant el cap d'estat espanyol diu bon Nadal, sembla que fent aquest ús ornamental ja estem defensant d'alguna manera la llengua, quan, bueno, jo aniria molt més enllà i li donaria al fet lingüístic una maduresa que és la que té, que és una maduresa de segles i que és una maduresa d'una durada i d'una possibilitat que va molt més enllà del gest fetichista, diguem-ne. Ara sí que és cert que m'agrada sempre de pensar també, per altra banda, que si una llengua, com és el català, però també la resta de l'estat espanyol, han suportat i han atravessat una història tan dolenta, amb dues dictadures al segle XX, amb una normalització al segle XIX, amb un Felip V, si malgrat tot això avui som aquí, tu i jo, parlant el que parlem i la gent escoltant-nos, bueno, voldria pensar que ho fan molt malament o hi ha una prova de resistència que, per molt greu que sigui la situació, i això s'ha d'admetre i no és cap tipus d'innocència la meva, per molt greu que sigui la situació, tenim referents i tenim una llarga genealogia de gent que ha sabut resistir i que ha portat la paraula fins on la tenim avui i ara com ara, des de Catalunya per descomptat, però també des d'altres exemples i des d'exemples molt espanyols i llegits com molt espanyolistes, un García Lorca fent poemes en gallec, un Carlos I parlant en èuscar amb els euradors de Navarra, un Cervantes defensant el capítol 16 del Quijote, que l'escriptor castellà escrigués en castellà com l'èuscar ho fes en la seva llengua. Hi ha molts exemples.
És que en aquesta agressivitat política que tu dius, hi ha casos molt que a mi m'han cridat molt l'atenció. Per exemple, en el capítol que tu parles del gallec, tu dius, és molt curiós perquè institucionalment, per exemple, Manuel Fraga demanava a mi només m'entrevisteu en gallec, quan a la pràctica, doncs, diguem-ne, s'estava fomentant el predomini del castellà. I tu fins i tot dius, puedes matar el galego mientras lo hagas en galego.
Exacte. L'escriptura...
Jo quan ho he mirat he pensat, ho trobo d'una perversitat tremenda, això. Ja.
Absoluta, absoluta. I a més, fa molta gràcia, no?, com el poder i aquesta ficció del poder que és capaç d'enreversar tant les coses i de participar d'aquests paradoxes com absolutament irracionals, després es presenta com la racionalitat, la raó, el seny, i a nosaltres nosaltres se'ns hi diu que estem sempre fent castells de sorra. Mm. És molt curiós. En comptes de trobar grans respostes o necessitar d'alteritats discursives, jo crec que de vegades cal mirar el poder com si fos un mirall i trobar en totes les seves incongruències la nostra resposta, absolutament clara. L'escriptora Sheila Arias, la poeta gallega, deia una cosa així: es pot escriure en gallec, però clar, a banda d'escriure en gallec, que escrivim en gallec. Doncs, bueno, jo crec que sempre hi ha una possibilitat d'allargar i fins i tot fer-ho des del privilegi o des de moltes posicions diferents. O sigui, aquest és una mica el meu cas. Jo, per exemple, el llibre puc explicar i puc fer-ho a través d'un amor i d'una estima absoluta a les llengües perquè jo no sóc qui cada dia demana un cafè amb llet i li diuen café con leche. Aleshores, jo entenc també que la situació és diferent quan ets un parlant, quan ets nadiu, quan estàs acostumat cada dia a tenir aquesta conversació o a fer aquest bon dia que se't respon amb un buenos días de pedra i monolític. Jo entenc que aleshores que hi ha possibilitat de cansament, de fatiga i fins i tot de cabreig. Però els que podem i els que tenim el privilegi, en aquest cas, de no patir aquesta violència amb el cos, dia a dia, a primera línia, també tenim la responsabilitat de, bueno, transmetre tal com se'ns ha transmès una possibilitat d'estimar i d'això, de mantenir una relació pacífica a les coses. Malauradament, ja estem ficats a moltes guerres, des de l'Estat, des del suport que donem a Israel, des de tants i tants processos bèl·lics on ens trobem, malauradament, i malgrat la voluntat de la majoria de la ciutadania de l'Estat espanyol. Si podem decidir com a ciutadans, a peu de carrer, no relacionar-nos a través d'un moviment bèl·lic amb les coses, ho prefereixo, clar que sí. Ja, malauradament, paguem molts diners al Ministeri de Defensa i a les guerres d'altres, mentre sigui una decisió meva, jo preferiré sempre bueno, relacionar-me amb les coses des del pacifisme o fins i tot des del respecte.
Clar, el procés d'aprenentatge d'una llengua implica aprendre les normes d'aquesta llengua. Tu, hi ha diversos moments en el llibre que dona una mica la sensació de dir és necessari que hi hagi una normativa, però tampoc ens passem d'estrictes, no? Fins i tot tu dius, exacte, jo no hagués après gallec si no hagués fotut patades a la normativa, diguem-ne, gramatical gallega diverses vegades.
No? O, per exemple, no haguera après este valencià, que este català que parli avui així, si no haguera estat per esta altra llengua, que és la mateixa, és clar, però també per aquestes paraules que jo vaig dependre quan era més xiquet. Clar, sempre hi ha una diferència i una possibilitat molt bona. I a més, per la postura aliena, per a aquest que s'acosta a la llengua, sempre tenim la capacitat de trobar i de fer una nova identitat. Una identitat que, per descomptat, té a veure amb el que escollim, amb els textos, o amb els parlants, o amb els amors, o amb les coses que ens hi acostem, però també amb les nostres errades. I conformar una identitat que sigui teva, però que també tingui a veure amb el fet de errar, amb el fet de divagar, d'anar per carrerons de la llengua que no estarien suposats, que no faries mai des de la comoditat de la teva llengua materna, és una possibilitat de, bueno, de ser i de dir coses que són molt diferents i molt distintes de les que diries. Jo mai confondria uns rínxols amb un gos, però quan arribo a l'Èuscar, xacurra i quiscurra em sembla amb la mateixa paraula. I aleshores és preciós anar per Donosti, veure un gos i dir-li a la dona que li porta que bonics els rínxols. Això només pot passar gràcies a les paraules.
A l'aprenentatge, clar.
Hi ha un aprenentatge, evidentment, que assumeix l'error. Sense desig no hi pot haver error, diu la Susana Rafart. Doncs una mica sí.
Què passa? A mi m'ha fet pensar, en un moment determinat, recordava que em sembla que era el García Márquez que va proposar suprimir l'ortografia, no? Va dir, l'ortografia es carrega d'alguna manera la creativitat, no?
Bueno, és cert que jo
entenc... Va dir que les Bs i les B baixes haurien de ser totes iguals, carregar-nos l'H muda i tot això, no?
Aquest és un debat, però, que poden tenir llengües dominants. Aquest és un debat que pot tenir una llengua com el castellà que porta 300 anys amb una institució i amb una acadèmia i amb una ortografia com és la Real Acadèmia Espanyola, que, a més, sempre cal pensar que abans de tot és reial, després acadèmia, i ja només si de cas, de la llengua espanyola. A mi sempre això em preocupa molt, no? Perquè dius, hòstia, anem a veure que posem en segons quin context.
La prioritat, no?
Quina és la nostra preferència, exacte. Yeah. Tot i així, exacte, des d'una maduresa i des d'un accés a estrats científics i de renom i de normativització, ara sí, potser estem en un punt, en una llengua dominant, de dir no volem ortografia. Jo entenc perfectament que el cas de l'asturià o el cas de l'aragonès és molt necessària aquesta normativització, com va ser necessària al segle XVIII en espanyol, perquè després puguem fer-la servir o no. Yeah. És a dir, però sempre hi ha moments que, bueno, que tenen a veure amb les condicions materials de les llengües, igual que les persones, i no és el mateix, i no podem demanar el mateix a llengües que a més, per exemple, pateixen una quantitat d'estigmes que a mi em fa molta gràcia, aquest, per exemple, dels dialectes, o de pensar com, bueno, és que l'asturià cada poble es parla diferent, i que no es parla el castellà diferent de Getafe a La Moraleja. Home, És clar que sí.
De fet, hi ha un moment que tu dius, també, ets poc partidari d'aquesta neutralitat. És a dir, tu ets molt partidari, no?, que es noti.
Exacte.
Que parles castellà, doncs, amb accent català o amb accent del que sigui, no?
Bueno, una mica l'arrel d'aquest llibre també era això, era trobar el meu accent, perquè a Madrid sempre ens diem com aquesta mena de consigna entre nosaltres, no?, i una mica així a cau d'orella, com de, no, tu hablas bien, no tienes acento, hablas neutro. Sí. Ostres, jo no he vingut al món per ser neutre. Ni voto neutre, ni visc al carrer neutre, ni vaig a l'escola neutra, ni escric, fins i tot, des d'una neutralitat. Voldria significar-me, perquè el contrari de significar-se és insignificant. Aleshores, si et vols significar, ho has de fer amb paraules que siguin significatives per a tu. Has de trobar un accent, una possibilitat. I això és el que em va passar, i per això la primera carta s'adreça al castellà, a la búsqueda o a la recerca d'un castellà que també vagi més enllà d'aquesta consigna de l'aparent normalització, quan ni som ni volem ser persones normals.
A més, li dius castellà. Tu dius, amo a l'espanyol el que llamo castellano.
Exacte. I no em passa res. O sigui, jo he estudiat una carrera que a Madrid, malauradament, en comptes de filologia hispànica, ara com ara, des que Toni Cantó va arribar a l'oficina de l'espanyol, i bueno, jo fins i tot em sap una mica greu, però clar, per persones com jo, és normal que hi hagi una oficina de l'espanyol a Madrid i que el Toni Cantó, bueno, va haver de fer una mica de feina, no li va sortir gens bé, però es va canviar el nom de la meva carrera a la universitat pública i en comptes de filologia hispànica, ara com ara es diu espanyol. Aleshores, jo sóc licenciat en espanyol, sóc espanyol de debò, o sigui, ja amb passaport i amb DNI. I per mi mai ha estat un problema dir-li la meva llengua amb un nom o amb un altre. Quan després ens enfonsem i quan sembla com que fos una qüestió tan difícil de resoldre a aquesta edat, si parlem català, si parlem valencià, si parlem mallorquí, si parlem algarès, si parlem... Mm-hmm. Ostres, la sinonímia en qualsevol llengua és sempre un signe de riquesa. No és pas un problema. Si podem dir a una llengua amb molts noms, com jo li dic a la meva, castellà o espanyol, això significa que la llengua té moltes eines i té moltes paraules per dir-se, que aleshores està... i és més rica i més diversa que el que podria ser. Sempre és un senyal bo i necessari i sa que una llengua tingui paraules. I també per dir-se ella mateixa, fins i tot.
Coné de Corcuspín, aquesta recopilació de cartes a les llengües. De fet, el subtítol és Cartes a les llengües. Mario Obrero, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
I l'àrbitre diu que és gol del Chelsea.
Tot és possible un dia de partit.
El Barça se'n va del camp del Chelsea veient que encara li falta recorregut.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Eintracht a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Arguiñano, què fa que amb Lidl el Nadal sigui tan meravellós?
Pues que cada comida és especial.
Ara filets de bacallà per 5,99, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, bananes per 0,99 al quilo, t'estalvies un 26%. Lidl, val la pena.
Les Finals ja són aquí. Només els millors del món tenen bitllet a Barcelona. La batalla final per la glòria al Palau Sant Jordi. Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, de l'11 al 14 de desembre. Aconsegueix la teva entrada a www.premierpadel.com/tourfinals.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marisc més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga, web i app.
La teva situació és que tu et diagnostiquen una neo de mama al febrer del 2022.
Quan li vam dir que teníem càncer, va preguntar: mama, et moriràs?
Jo moriré quan tingui
102 anys.
102 anys.
La qüestió és que me quiten lo bailao.
Nits sense ficció. Mama. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la xava, era rosa i llarga fins als talons. A Mallorca hi ha una dama,
sí,
que és hermosa com el sol. Té la xava, era rosa i llarga fins
a... L'hem deixat sonar, Albert? Estic
pensant, dic, no està passant res. Dic,
tan agraït.
Quin respecte.
És que venim del cap de setmana nana llarg. Vull dir que...
Que anava molt bé. És la Maria Hein, ho heu encertat.
Sí.
Oh, ja us ho veig a les cares. Maria Hein fa 5 anys del seu projecte musical.
Ah. Jo la vaig anar a veure, Miralles, al concert no t'hi vaig veure, eh?
A la Mirona, de Salt.
No, aquí a Barcelona.
A Barcelona no hi era jo.
No, bueno, no, jo t'hi vaig buscar.
Sí, ets
fàcil,
fàcil
de trobar.
No, ets fàcil tu. Que ets dels alts, que molesta. Sí, el concert, quan te'l trobes en un concert, et molesta. Va. La Maria Hein està fent 5 anys...
Seguir.
És veritat, no hi era el concert, és veritat. És veritat, no passa res, no es pot ser tot arreu.
No.
La Maria fa 5 anys que fa discos, ha tocat molts pals, des del folk del primer disco fins a cançó tradicional com aquesta de Demà a Mallorca. Mm. També s'ha posat bastant així com nipona, perquè fa molta cosa així com una mica Kill Bill.
Sí que està nipona, sí.
Sí, sí.
Va amb una espasa d'aquella.
Va amb una espasa, sí.
Pobre nipona.
No, 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 senyor Rubiales, no.
I aquí amb la Demà a Mallorca demostra que és una gran cantant de tonades populars. Jo us la recomano molt en directe, els seus concerts són d'alçada, oi que sí, Joel?
Sí,
oi,
sí, va. Albert, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, va.
Salut.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Molt bon dia, amic meu.
Si eres del Madrid, estarás cabreado, pero quédate esta noche.
Súper content.
¿Cuánto tiempo hay que aguantar con esta situación, no?
Tots els dies, inclús dissabtes, diumenges i festiu.
Desquiciados.
Poques ganes, de veritat.
Sin saber qué hacer.
Molt desesperat.
Pero Xavi no encuentra la fórmula.
És que, mare meva, tu m'has fet molt bé.
El City de Guardiola llega el miércoles.
¡Siga, Saga, siga, Saga!
El City de Guardiola.
¡Sigui!
¿Sabes lo que puede ser eso?
¡Saga!
Venga, como digo, si eres madridista no te vayas, si eres culé te vas a quedar seguro.
I tant que sí.
L'hora dels temes pendents, Gerard Jovany, Joel Díaz, Carla Roig, Xavi Espinosa, bon dia!
Bon dia!
Recordeu que des de ja mateix podeu trucar al telèfon del directe, el 93-201-7474, si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar diners, fins a 200 euros.
Buah.
A més, d'un lot de torrons Virgínia.
Efectivament, els torrons que agraden als ninions i a les nínies!
Quins... Heu de millorar això, eh?
Una mica.
Fatal.
Quins temes pendents tenim, Jovany?
Doncs home, avui hem de parlar de molts temes que estan per resoldre, Freddy, que preocupen els nostres oients, començant pel tema aquest de la pesta de porcina africana.
Sí, això em preocupa molt.
No, tu calles,
Sergi. Des que es va destapar el cas,
Jo no he tornat a menjar pollastre d'astre.
Tu, Sergi, quan parles, tu et sents a tu mateix lo tonto que arriba de ser? És a dir...
Em pots repetir la pregunta?
Sergi, ets rient de tu mateix?
Sergi, tu que ets professor ho deus saber, que en primer lloc la pesta porcina no afecta els pollastres, d'entrada.
Sí, com el nom indica.
Perdona, això és la teva opinió.
No hi ha lloc.
No. És informació.
Això un. I dos, tornem a dir que tothom pot menjar la carn que vulgui, de pollastre, de porc, d'un altre animal, que no hi ha cap perill. Fa dies que ho diem, això.
I...
A veure, la pregunta endavant, Sergi.
Ja tremolo.
I si em menjo una botifarra de porc que està plena de xinxetes...
Bueno, Sergi, de veritat, és que...
Prova-ho, a veure què passa.
Fes-ho. I fins i tot no te la mengis per la boca. Bueno, és igual.
No perdrem
ni un minut més amb tu, Sergi. A més, no tenies classe, no vas tornar a les classes.
Sí, però m'he agafat la baixa.
Una altra vegada, la baixa.
Fa uns dies que estic així com una mica així, no tu, com que la feina... Em fa pal anar-hi molts dies.
Bueno, com a tots.
Quan em llevo al dematí tinc son.
Sí, clar. Com tothom.
M'agrada més que sigui dissabte, que no pas... Que sigui dilluns.
Carai, Sergi, quina història.
I crec que m'ha sortit salut mental.
Ha tornat a sortir salut mental. Sí.
El que et passa és que et fa mandra treballar, Sergi. Que és una
de moment avui
cosa...
no he anat a l'escola, a veure com em trobo demà. Mm. Necessito una mica que em toqui la natura.
Que em toqui la natura, eh?
Molt bé.
Aniré a Collserola a fer una volta.
No,
Collserola, precisament
dit 300 vegades, Sergi, que no s'ha d'anar a Collserola.
És que sembla que el món estigui en contra meu.
No.
Per què em passa tot a mi?
Perquè ets tonto, Sergi.
Per què?
Surt a plorar fora, va. Va,
vés, va més Jovany. Temes, Jovany, més temes.
Sí, més enllà de la pesta porcina, que de moment sembla que està controlada.
Sí,
més o menys. O no?
No. Sí, perdoneu que entri un moment al vostre espai, Babilònia.
Em fa molta ràbia això del toc-toc.
Sí, clar, més ràbia. Més ràbia els fa als vostres patrons de les farmacèutiques i els senyors de la guerra pels quals treballeu.
Maria Cinta Mandales, bon dia. Què porta fins aquí? Passi, passi.
Bueno, bé. No.
Que està rient? Això és un atac d'asma?
No, venia a veure-us la cara de passerells que se us ha quedat en saber. Bueno, doncs el que jo ja sabia, no?, que el virus de la pesta de Collserola l'ha tirat un laboratori.
Bueno, no és ben bé així. Hi ha un comitè d'experts. Hi ha uns experts que estudien totes les
hipòtesis.
Hi ha uns experts que estudien totes les hipòtesis, incloent la del laboratori, però sense que això vulgui dir que tot això sigui la conclusió aquesta. Sí.
Un comitè d'experts.
Un comitè d'experts? L'ha anomenat el president Illa en persona.
Sí, bueno, sí, que tendres que sou. Sobretot tu, Frederic, ets tendre.
Escolta'm, Maria Cinta, sí, has vingut aquí per riure't de nosaltres.
Però qui creieu, ànimes de càntir babilòniques, que forma part d'aquest comitè d'experts? Els mateixos del laboratori que us han enverinat.
No, això no és així,
Maria Cinta.
Ja que fa temps que us aviso pels perills d'estar en mans de la indústria farmacèutica que us financia les vostres... Bueno, aquesta merda de periodista que feu aquí, que no sé què... No, és veritat, encara que sigui farmacèutica d'animals, perquè al final tots som germans.
Bueno, podem fer és difondre tesis de la conspiració.
Això és el que feu cada dia, carinyo meu.
No.
Al final, qui us paga? Qui us paga?
Bueno,
jo no us en culpo, però qui us paga?
Bueno,
qui us paga? La Bayer, la Novartis...
No, a mi no em paguen res.
És igual, al final la força, de la Pachamama, la força de la Pachamama s'acabarà imposant el virus que s'ha enviat des d'un laboratori, però haurem de col·laborar-hi tots plegats i totis plegats.
Què vol dir això, que haurem de col·laborar-hi?
Hem de netejar el virus dels nostres germans senglars de Collserola, els hem de netejar. Per això, a partir d'ara, d'aquesta tarda, des del Centre Hipernudista del Montseny, organitzarem una trobada diària a Collserola per agafar-nos tots de les mans i unir així les nostres veus en un cant guaridor que allunyi aquest virus artificial dels nostres germans animals i les nostres germanes plantes.
Sí.
I per contribuir a que les vibracions sanadores dels nostres cossos es canalitzin i es sincronitzin de manera correcta, què farem? Doncs ens posarem aquestes pulseres que us he portat, que estan fetes amb cabells a diferents parts del meu cos, a 35 euros a la pulsera, que seràs que va barata.
Sí.
I tot això just cobreix la despesa de producció.
Bueno, doncs queda feta la crida, Maria Cinta. Moltes gràcies.
Senyor Frederic, que n'ets de beneit.
A veure, Maria Cinta.
Tu te l'havies empassat.
Ja, ja
no és que em fot gràcia, perquè no, la teoria de l'entrepà, que sí. Se l'havia menjat un... Et sents tonto, ara. Et sents tonto.
En general,
us sentiu tontos,
en general, però no ve d'ara, això.
Va, és que es va pensar que un senglar es va menjar un entrepà de fuet per berenar.
No, no és això.
No és no saber res del senglar.
Sí,
no sona
una mica absurd, lo de l'entrepà, però s'està investigant.
El senglar no menja pa, el senglar és celíac.
Va, canviem de tema, sisplau.
Sí, hem de parlar també avui de la vaga dels taxis, convocada per Elite Taxi, que començava a les 10 del matí i, en principi, durarà fins a les 4 d'aquesta tarda.
Per saber-ne l'última hora, connectem amb Tito Álvarez, portaveu de l'agrupació Elite Taxi, que està al centre de Barcelona. Tito Álvarez, com estàs? Bon dia.
Sí, hola. Benvingut, hola. Frederic.
Home. Benvingut.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Tienes por ahí la Berta Torrada.
Torni amb la Berta Torrada. És que no és aquí, que treballa el cap de setmana a Catalunya Ràdio, la Berta.
Vale, recibido, central. Pues escúchame, dígale. Cuando la veas, que si necesita un taxi, llame al Tito.
Venga,
que voy para allá, vamos, aunque haya huelga o aunque me monten una barriga.
Caram, ¿vale? Molt bé, et saltaries la teva pròpia vaga, sí, Tito? Això. Molt bé.
Sí.
Bueno,
escolta. Con la alerta, vamos, lo que haga falta.
Venga.
Escolta'm, centra't, com va la vaga de moment, Tito?
Bueno, pues de moment aquí estem, Frederic.
Sí.
A tots els companys del taxi en lucha para reclamar... Espera un momento. ¿Dónde va usted, tonto Lava?
Mamá.
A ver, cartel este de fora serve y bájese del vehículo. Hombre, tonto. Estamos en vaga.
Sembla que hi ha algun problema, Tito. Sí. No sé si t'agafem en mal moment.
Sí.
Cara de guí que tienes pedazo de tonto, mierda. De l'Eintracht de Frankfurt.
Mira, de l'Eintracht de Frankfurt.
Súbete una cucaracha de esa, mamá, bueno, huevo.
Tito, ya está, para de insultar.
Cinco vamos a meter, tonto. Uno por cada vez que tu mujer te ha puesto los cuernos.
Són grans insultadors, els taxis.
Ei, perdoneu, és que s'ha pujat un turista al taxi de manera errònia i jo, educadament, l'he informat de la situació en català.
Sí, ja ho hem sentit com ho has fet en un perfecte català.
La vaga transcorre amb normalitat, Tito?
Sin incidents, de moment, Freddy. I aquí seguim en lluita per reclamar que l'Illa o el Collboni, o quien sea, ¿vale? Saquen las fumigadoras y le queden a las cucarachas de nuestra ciudad.
Bueno, per qui no ho sàpiga, les cucarachas...
Son los del Uber, los del Cabify, y todas esas cucarachas. Cucarachas, palarones en català.
Panaroles.
Tito Álvarez, si hi ha qualsevol novetat, escolta, demanes pas.
Recibido, centra. Oye,
venga, va. Algun tema més, Jovany?
Sí, també parlarem de cinema, perquè Paramount, ho hem explicat aquest matí, ha llançat un nou hostil per quedar-se amb Warner Bros., l'històric estudi de cinema, que fa uns dies va rebre també una oferta de compra per part de Netflix.
Warner Bros. Ja no és un lugar seguro, Harry.
Home. Un moment, Dumbledore...
Bienvenidos a Hogwarts.
Sí, benvingut, gràcies per venir. Justament, ara ho anava a dir, si aquesta OPA tira endavant, Paramount es quedaria amb clàssics com Casablanca, Ciutadà Kane o la saga Harry Potter.
Ara sí, professor Albus Dumbledore, bon dia.
Quin honor, tu.
¿Cuánto tiempo, profesor Vincent Dor? No lo veía desde el incidente del Ministerio de Magia andorrano con aquellos enanos.
No sé de què m'està parlant.
Siempre es audaz y esquivo, como siempre, profesor. Me gusta. ¿Quieres ver mi marido?
Bueno, va. Escolti, volíem saber la seva opinió sobre aquesta OPA de Paramount.
¡Silencio!
¿Qué pasa?
No hables en voz alta del que no debe ser nombrado.
¿Pero qui és? Paramount.
¡Maldita sea! ¡Avada Kedavra!
Bueno, doncs... Què ha passat ara? El senyor Boig, que ens està dient coses.
La oscuridad acecha nuestros corazones... Pero debemos resistir, como resistió el hechicero Oliu, de la casa Sabadell.
Josep Oliu, del banc de Sabadell. Sí, va resistir una OPA, sí, és veritat. Sí.
Y ahora, Ronald, debes morir. ¡Avada Kedavra!
No, estigues quiet.
S'ha tornat a fer
mal. Ha matat a tots.
El efecte de màgia és com un poco dividi-bub.
Va, avancem de què passa.
Sí.
És poco para matar a gente.
Sí, és poc de Howard.
És cert. Sí. Va, avancem, de què més parlarem, Joan?
No deixem el cinema perquè la pel·lícula catalana Cirat ha obtingut dues nominacions als Globus d'Or.
Sí, dues nominacions que, si em permet, Joan, apuntalar la teva informació,
et diré
que són la millor pel·lícula en llengua no anglesa i millor banda sonora.
I per això no ho he fet venir.
Home, Albert Serra, no t'havíem cridat, però bueno, ja que hi ets, com estàs? Home. Bon dia.
La veu d'un expert.
que, Freddy, jo no sé si serà un bon dia. Yeah. Vull dir que no ho puc saber perquè encara no ha passat. Vull dir que no l'he viscut.
Bueno, però és un formalisme, Albert. En tot cas, t'ho
podré dir
pregunten...
quan s'acabi el dia, podré dir si està bo o no està bo, però ara mateix és absurd.
No ens encallem amb aquestes coses, Albert.
Normalitat.
Escolta'm, com valores aquestes dues nominacions per la pel·lícula Xirat?
És que no sé qui és, aquest.
És una pel·lícula.
Sí,
és
el títol. És un títol d'una pel·lícula. L'han nominat a dos Globus d'Or. O sigui que... Segur que tens una opinió formada.
Deuen ser uns premis aquests que us fan il·lusió a vosaltres, els analfabets culturals. No teneu res.
Escolta, una mica de respecte, eh? Són uns guardons de gran prestigi.
Sí, sí. Bueno, a França el prestigi no el mesurem en premis. Això tu, Frederic, que ets mig francès, això tu ho entens perfectament.
Bueno, sí, l'altra cosa és que ja estic d'acord, però sí.
Jo personalment no ho entenc. O sigui, si no ho valoreu en premis, amb què ho valoreu?
No, perquè allà un Emmanuel Lecoq gran, un... Un Pierre Rodo i Cochon, sí. Que són artistes de cinema francès. Ja saben que són bons. Però el que fan és art, no cal que vingui algú a donar-te una estatueta.
Tu quan vas guanyar allà a Cannes, molta il·lusió que et va fer, eh?
No,
és que veus si seràs una mica hipòcrita, la Serra.
Formalisme per compromís.
Bueno, va, parlem de futbol, va.
Igual,
futbol. Sergio Ramos al Madrid, la segunda vuelta.
Pero un poco de respeto, que estamos hablando.
Se le necesita más en el vestuario que el comer.
Pues muy bien, pues respeta a la gente y cállate ya, anda.
Ai, quina mala pinta que té lo del Xavi com ve alta, eh?
Home, Xavi Hernández, com estàs?
Bé, Redi, aquí, eh?
Sí, aquí disfrutant, no? Se't veu content, Xavi.
Bueno, no. Però bueno, veus el lío del Madrid i em fa feliç que ja no seré el pitjor Xavi de la història, eh?
No, Xavi Alonso està remuntant i quasi que ja...
Que em sap greu pel Xavi, eh? O pel Xavi, o com s'hagi... Perquè al final és un companyero.
Bueno, era companyero teu a la selecció.
Sí, i estudiamos juntos en l'acadèmia.
Va, doncs parlem del Barça. El Barça juga aquesta nit al Camp Nou, partit de Champions, però s'està parlant més de la venda d'entrades que no pas del partit, eh?
Sí, perquè després del que va passar l'última vegada que l'Eintracht va venir a jugar al Camp Nou, el club ha extremat les mesures per evitar la revenda i això evitar que la graderia s'ompli de seguidors alemanys.
Zum papagai!
Què volia dir, zum papagai, senyor Laporta?
El loro.
En alemany.
Zum papagai, niemand wird ohne meine Herbulis Eintracht.
Això semblen discursos de fa 100 anys, eh?
No entrarà ningú sense el meu permís.
Ah, d'acord. Molt bé, molt bé.
Kein Einzer Duscher wird enteren.
I ara què diu?
Que no entrarà ni un alemany. Ja. Vale? Sí. Kein Blonder Mensch.
I ara què? Això què vol dir?
Que no entrarà ni una persona rosa.
Home, tampoc ens posem així. Sí, no siguem tan estrictes, a veure si...
Hansi Flick, wir nicht einmal tilgenenemem.
Tampoc ho entès.
Tampoc. Sí.
Que no entrarà ni el Hansi Flick.
Home, no posem.
Sí, però... No, a mi no me la tornaran a fotre, eh? No! Nehmen!
Què vol dir, Nehmen?
Això crec que ja ho sé.
Què vol dir? Toma!
Clar,
vol dir. Nehmen! Fills de puta!
Vinga, va.
Bueno, una cosa, ¿qué? Porque volia dir que jo no pude entrar al camp, tío.
Dius,
o sea, es com si a un espartano, ¿vale?
Tu no ets de l'Eintracht.
Tu imagina que ets un espartano.
Sí.
Que tot, o sea, que t'han preparat per la guerra.
Sí.
Vas a les Termòpiles i no et deixen entrar a les Termòpiles perquè te diuen que no, que...
Les Termòpiles no...
Que l'abono de les Termòpiles no te pot transferir perquè és una...
El paral·lelisme no funciona, Dani, perquè les Termòpiles no era un recinte on s'hagués de pagar una entrada per entrar.
Jo porto tota la vida anant al Camp Nou amb l'abono d'una tieta morta que tinc que no passa res, vale? I ara resulta que no puc anar... Que ja m'aplicaràs tu.
Avui et demanaran el DNI a l'entrada i si el teu DNI no coincideix...
Soc un soldat. Ara me demanes el DNI.
A veure, Dani, no ets cap soldat. Ets una persona.
En mi DNI què pone? Què pone?
El teu número.
Espanyol.
Daniel Massió.
Sí.
Daniel Massió.
Des dels 14 anys que porto jo anant al Camp Nou sense tenir abono al meu nom.
Com et dius de segon cognom, Dani?
A ti no t'importa. Perquè llavors ho buscaràs a l'internet i sale en el BOE que tengo antecedentes, que no sé què, que puc... Que l'haré, que no sé què.
Feu una petita pausa i continuem després amb el
compost. Una petita pausa, claro.
Sembla bé res.
Viu la major aventura d'aquest Nadal a Westfield La Maquinista. Patina a la pista sobre gel més gran de Barcelona. Llançat pel tobogan gegant, descobreix el mercat de Nadal o gaudeix d'un espectacle immersiu inèdit a la Casa Stilton. Un sol lloc, tota la màgia. Westfield La Maquinista, el millor destí per a les teves compres.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per 20, et sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Ja a aquesta hora donem veu a una bona causa, avui en nom de la Fundació Aret saludem l'actriu Àgata Roca. Àgata, bon dia.
Hola, Frederic. Aquest Nadal la Fundació Aret posa en marxa la campanya de beques Aret per donar veu a una realitat urgent. Moltes dones necessiten una oportunitat per tornar a començar. I les beques Aret són la clau per fer-ho possible. Aquestes beques són molt més que un ajut econòmic. Ofereixen formació, acompanyament i inserció laboral per construir un futur digne. Quan regales una beca, transformes una vida. Entra a la pàgina de Fundació Aret i fes ara la teva aportació. Regalar oportunitats amb Aret és transformar vides.
Fundació Aret. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
El concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Ja tenim en línia la persona que avui concursarà per venir divendres a guanyar diners. Joan Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on truques, Joan Maria?
Des del Camp de l'Arpa.
Al Camp de l'Arpa, sí, és un barri molt maco que queda allà a la zona de Sant Pau, oi que sí?
Sí, sí, al començament de Maragall.
Molt bé, doncs escolta'm, estàs a punt de guanyar un lot de torrons Virgínies, amic, que pot ser teu si superes el simple tràmit d'encertar aquesta primera pregunta, que, atenció, és de la categoria d'efemèrides d'ahir. Saps quin dia era ahir?
Ahir, el dia 8.
Molt bé, doncs atenció...
Sí,
sí, es nota que estàs al dia. El que va passar ahir, atenció, fa exactament 103 anys. Joan! Joan Maria.
Digue'm, digue'm.
T'agrada el bàsquet?
Bueno, sí.
Vale, i t'agrada l'esport de la pilota rugosa que serveix com a forma d'integració social per a persones amb gegantisme? Ets fanàtic de l'esport amb els practicants més lletjos de tot el panorama poliesportiu? Ets aficionat, potser, Joan Maria, a aquest esport on juguen 5 contra 5 i sempre guanya l'escoliosis?
Què ha passat, Joan Maria? Crec que
estic parlant, amb un sonido.
Sí, sí, sí.
M'estic comunicant amb un sonido.
Una alarma d'aquestes...
Ara. Joan Maria, ets aquí encara, eh?
Ui, Joan Maria.
Per tot el Joan Maria.
Joan Maria s'ha liat la llanterna del mòbil, segurament.
Qui fa preguntes de bàsquet?
Interferència.
Ha preguntes
bueno, però
de
encara no li havia fet la pregunta. Eren preguntes retòriques. Preguntes per arribar de després a la...
Hem vingut aquí a parlar de bàsquet. No
espera, que la Carriona ara torna a provar de trucar el Josep Maria. El Joan Maria.
Ja l'han trucat i, clar, ha penjat perquè...
Sí, amb Joan Maria. Passa que ja no tindrem temps, potser... Sí.
No, bueno. Salta't les preguntes retòriques.
El Camp de l'Arpa...
Ja és anar directament a la pregunta.
Ah, no l'agafa,
cosa...
no es l'agafa, Joan Maria.
Al final te la faré tu, Sergi, la pregunta. Sí,
però
eh?
Ara no li preguntis si recorda quin dia era ahir.
Mira. Però és important.
Sí,
és important.
No, la
categoria d'efemèrides d'ahir.
Per mi, a veure...
No? Ui, espera't.
Que... Joan Maria.
Bueno, espero que estigui bé.
Sí, això d'entrada.
No, ara el Joan Maria està esperant que li facis la pregunta.
Sí, Joan Maria, Joan Maria, estàs aquí, no?
Estic aquí, estic aquí.
Va.
Joan Maria, anem ràpid, va. Mira, ahir va ser un 8 de desembre, d'acord? Però és que resulta que el 8 de desembre de 1982 es va jugar el primer partit de bàsquet del que es té constància documental. Va enfrontar els equips del Laietà Basketball Club i del Club Esportiu Europa. Es va jugar a les 12 del migdia al camp de futbol de l'Europa i la veritat, Joan Maria, és que no va ser gaire espectacular. El fet que el camp feia 90 metres de llarg, els jugadors eren practicants d'atletisme que no se sabien les normes i que no eren 5 jugadors per equip, sinó que eren 9, s'hi va sumar doncs, que les cistelles es van penjar dels travessers de les porteries, que la superfície era de sorra i que la pilota, que a sobre era de futbol, doncs ja et pots imaginar, Joan Maria, que botava més o menys com un conill amb TDA. Però el partit es va jugar, Joan Maria, davant l'atònita mirada d'un públic que no entenia res i va acabar amb un resultat poc basquetbolístic, 8-2 a favor de l'Europa. I ara et faré la pregunta, Joan Maria. Joan Maria, si un nom propi està i estarà sempre associat al basquetbol català és el de Jordi Rovirosa. Ja jubilat, Rovirosa ha estat durant 40 anys la veu del bàsquet català i ha deixat per la història una paraula inventada per ell que feia servir com a sinònim d'espectacular. Quina era, Joan Maria, aquesta paraula del Rovirosa? Et dono quatre opcions. Opció A. La paraula era a cony de flam. Opció B. Era collom bon blai.
Ah, sí, aquesta.
Opció D era apostoflant. Yep. O opció D era a chili heart. A cony de flam, collom bon blai, apostoflant o a chili heart.
L'opció D, per descomptat.
Apostoflant, oi que sí?
Apostoflant, sí.
Sí, senyor, apostoflant!
Pensant, si algú posa la ràdio el moment en què tornes les quatre paraules seguides, sí, deu pensar que ha passat aquí.
Que he tingut un ictus o alguna cosa així.
Sí, sí, sí. Bueno, Joan Maria, doncs primera pregunta correcta. Anirem al butlletí de notícies i fem la segona.
Val.
Digues, digues.
No, tot bé? Estàs bé?
Sí, Joan ja estàs bé, Joan Maria?
Sí, que encara no m'espera.
Sí, espera, espera.
No tornis a penjar.
No toquis espera. Cap botó ni ensenguis la llarga ni res.
M'han trucat de Guadalajara.
De Guadalajara?
Exacte.
Ah, de Mèxic?
És que...
No ho sé, perquè és una trucada, però que posava Guadalajara.
A veure si serà de la fira aquesta del llibre, que sí, t'has deixat alguna cosa.
Una espam o alguna
cosa. Sí,
o una mica d'estafa.
Bueno, Joan Maria, d'aquí res, d'aquí a 5 minuts mal comptats, tornem a parlar. Fins ara, eh?
Molt bé, fins ara.
Anem a les notícies i després del butlletí continuem amb la segona part del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Fins ara.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Uber respon a la vaga que ha convocat Elite Taxi, prometent als taxistes que vulguin treballar amb la seva plataforma que els pagarà la meitat de l'assegurança si s'hi apunten fins al març. Mentrestant, el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, anuncia una aturada indefinida precisament al març, si abans no s'ha aprovat al Parlament la nova llei que regula el sector. Barcelona, Anna Escura.
Elite Taxi s'ha mobilitzat avui per reclamar al Parlament que acceleri la tramitació d'aquesta llei. Tito Álvarez, portaveu de l'entitat, ha assegurat que l'aturada d'avui ha estat un èxit i ha tingut un seguiment massiu. Diu que han vingut uns 1.800 taxis de tot Catalunya. Si les seves exigències no són escoltades, té molt clar quins seran els seus propers passos.
Nosotros, como esta ley en el mes de marzo no se lleve a votación, convocaremos una huelga indefinida a la Gran Vía hasta que se apruebe.
Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Recordem que en paral·lel hi ha també una manifestació avui del Sindicat Metges de Catalunya pel centre de la ciutat per reclamar millores en les condicions laborals. La protesta del sindicat majoritari dels metges s'emmarca en una nova jornada de vaga convocada avui i també demà. Segons el sindicat, el seguiment és de més del 50% als CAPs i del 33% als hospitals. Notícies, Natàlia Ramon.
Detingut a l'Hospitalet de Llobregat, un home acusat d'assassinar la seva parella, segons han informat els Mossos. Els fets han passat a 6:45 d'aquest matí en un habitatge del carrer de Santa Eulàlia. Els Mossos hi han desplaçat diverses dotacions després de rebre un avís per una baralla. En arribar-hi, els agents han localitzat el cos sense vida d'una dona amb evidents signes de violència. La seva parella, de 46 anys, ha estat detinguda a prop del lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas que investiga com un crim masclista. Recordem que el telèfon d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120, i en situacions d'emergència cal trucar al 112. En marxa el judici per la partida de cocaïna més gran que s'ha trobat mai a les comarques de Lleida, més de 600 quilos que van arribar procedents de Panamà a través del port de Barcelona. 4 dels 5 acusats han admès haver participat en l'operació i han pactat penes d'entre 2 i 6 anys de presó. El cinquè, un agent dels Mossos d'Esquadra, se n'ha desmarcat. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
Bon dia. Els 4 acusats que han reconegut les acusacions s'enfrontaven a peticions d'entre 9 i 11 anys de presó i amb el pacte s'asseguren una condemna més baixa. El judici, per tant, continua només per a un dels investigats, un agent dels Mossos a qui s'acusa d'haver fet de mitjancer en el lloguer de la nau industrial de Lleida on havia d'arribar la droga i d'haver finançat una part de la compra del gran cilindre metàl·lic de 12 tones on s'amagaven els 620 quilos de cocaïna, interceptats el gener del 2022 quan van arribar en un contenidor marítim al port de Barcelona procedents de Panamà. Ell serà l'últim a declarar. La resta d'acusats han dit o que no el coneixien o explícitament l'han exculpat. Estela Bussons, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marta García.
Dia de Champions a les 9, Barça Eintracht de Frankfurt en la 6ª jornada de la fase Lliga. El club blaugrana incrementa el protocol de seguretat i demana als socis i aficionats que vagin amb temps a l'estadi per a possibles controls de documentació. El Barça ha detectat més de 300 socis i abonats que han intentat revendre de forma fraudulenta entrades per al partit. La transmissió de la TDT començarà a les 8:00. També se juguen l'Inter de Milà-Liverpool i el PSV Eindhoven Atlètic de Madrid i demà el Madrid City amb el futur del tècnic Xavi Alonso, que podria ser determinant. El basc insisteix que el seu equip està unit i sense dubtes. Això en la compareixença prèvia a este partit on es dubte Mbappé. El francès no s'ha entrenat este matí.
Fins aquí les notícies.
Vinga, continuem amb el concurs pendent. Joan Maria, continues per aquí?
Aquí estic.
Doncs vinga, el Joan Maria, que ha superat la primera pregunta, anem a per la segona i la màxima puntuació.
Molt bé, Joan Maria. Escolta, amb aquesta segona pregunta el que farem serà puntuar la teva qualitat com a poeta, perquè jo t'explicaré tres poemes escrits per mi en els quals deixo la última paraula a l'aire. Llavors tu has de completar el poema mirant que rimi. Tu t'has de fixar molt amb la rima, d'acord, Joan Maria?
D'acord.
Vinga, doncs som-hi. T'he de donar una pista, i és que els poemes són de la temàtica Coses de la neu. D'acord, Joan Maria?
D'acord.
I el primer poema es titula Vigila molt, esquiador principiant adult. I es diu així. Si no en saps, no has de forçar. És millor no córrer riscos, que els genolls et pots torçar i trencar-te els dos...
meniscos.
Molt bé!
No era,
gens fàcil, Joan
no
Maria.
No era fàcil.
M'estan suant les aixelles de lo nerviós que estic, Joan Maria. Segon poema, que es titula El país dels Pirineus.
Hi som.
Diner negre i secret bancari. El paradís de qui es forra. La ferrussola era molt d'anar-hi. El bonic principat
d'Andorra.
Molt bé. No em sembla bé aquesta estigmatització del meu país.
Demano perdó en nom meu, només. Joan Maria, a veure si seràs una mica poeta, tu, bandidor?
Com, una mica sí, de vegades.
Una mica sí.
Doncs va, a veure si completes bé l'últim poema, que es titula L'opció low cost. I diu així. Per tota la gent que creu que esquiar és molt car arreu, hi ha una opció més bé de preu, que és tirar-te amb un...
Brillant, Joan Maria, brillant.
Sí,
bravo, bravo.
Sí, senyor.
Endavant.
Com diria el
Màrius, és de dilluns. Ah, bandido. He sentit Màrius només, amb la qual cosa m'agafo el tema que ets un verbívor, no, sí, Joan Maria?
Home, em passejo per ahí amb la jaqueta de la lletera de Canyón.
Ah,
home.
Quatre lletres.
Això teu
li ha semblat de P4.
Joan Maria, arriba el moment de puntuar-te i vull ser el primer en fer-ho perquè et vull posar un 10.
Home,
Joan Maria.
Joel, un 10.
És que si ho has fet perfecte no et puc posar una altra cosa.
És que no es pot baixar la nota.
No es pot baixar?
No. Sense dubtar.
Sense dubtar.
El moment, sense ajuda.
Sent de camp de l'arpa, que també és un factor afegit a vegades.
Doncs
això,
jo aquest no el sumava, però...
Més que de camp de l'arpa, soc de Vilona, Vilageltrú.
Ah, bueno, Bueno, encara pitjor m'ho poses, Josep
Maria. Per tant, tu, Garriga, un 10, també. El Garriga també ho deu. Jovany?
Val, un 5.
Com que un 5?
No, moment, sí, moment.
No, a veure, moment.
No, un 5.
No pot ser.
No,
no.
No.
Bueno. Argumenta, no?
És fatal, això que ha fet el
Jovany. Això és... O sigui, aquí hi ha prevaricació.
Mínim.
Joan Maria, si mai vols anar a buscar el Jovany per demanar-li explicacions, sí, sàpigues que viu a Cardedeu.
No, no,
has d'anar a Cardedeu a preguntar per ell.
Escolta, que hem d'acabar i 8. Garriga, com estàs?
Molt bé.
Ben tornat.
Gràcies.
Què farem avui?
Doncs mira, avui ve l'Antoni Bassas, farem una mica de prèvia a l'entrec. Anirem a buscar aficionats alemanys. Home. Que haurien envaït Barcelona, però vigileu. No poden entrar al Camp Nou.
Clar.
A veure si els trobem. I després, avui fa un any de la mort d'Isaac Andic. Farem una recapitulació amb la Rebeca Carranco de tot plegat.
Home, aquella història té tela, eh?
Digue'm!
Doncs això.
Joan Maria,
a partir de les 4, Josep Maria.
Joan Maria.
Joan.
Ho deixem aquí, gràcies.
Ho deixem molt bé.
Adéu, Joan Maria.
Abraçada, fins a les 4. Adéu.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de Cap d'Any?
No, no, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més en bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Ai, perdó, no vull dir pas que sigui un idiota vostè.
No, no, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyamviu.com.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades i a la botiga 3CAT.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Tu vas tornar a començar. Tu vas tornar a començar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra. Catalunya.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Sí, res de bo.
Doncs avui tenim una entrevista ben interessant amb una sàvia per conèixer.
Ah, sí? Qui ve?
La Violant Bonet, conservadora i restauradora d'art.
Bueno, restauradora d'art... Al final el que fan és treure merda, eh?
Què vols dir?
Bueno, és anar traient merda al quadre per mirar el que hi ha sota.
A veure, poca broma, eh? Perquè ha restaurat obres tan importants com la portalada del monestir de Santa Maria Ripoll o el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll.
Bueno, això ja és més gros.
Ah, collons, noi. Ah, vull dir que vigila el que dius, eh? També farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens.
Sí.
I l'Arnau i la Laia ens parlant de música electrònica catalana.
Existeix l'electrònica catalana?
Es veu que existeix l'electrònica catalana. I avui dedicarem el capítol al ratolí de l'ordinador.
El ratolí de l'ordinador?
Sí.
Vols dir que es fa servir encara el ratolí?
Es fa servir l'ordinador.
El ratolí de l'ordinador?
Calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
El ratolí és dels objectes més joves que han passat per aquest programa, eh? Mm. És un invent del 1963, vull dir que és 8-10 anys més vell que vosaltres i prou, eh?
Ah, mira, doncs, som més joves que el ratolí, feixetes.
Oh, sí, està bé. A mi quan dic, quants anys tens? Diria, soc més jove que el ratolí.
Veus? Com no podia ser d'una altra manera, l'inventen uns americans.
Collons d'americans.
Sí. Douglas Engelbert i Bill English, a Silicon Valley, inventen el primer ratolí de la història l'any 1963. Era de fusta, amb unes rodetes a sota i un botó vermell al capdamunt. Està bastant lluny, de la imatge que tenim del ratolí actual, però el funcionament era pràcticament el mateix. Patenten l'invent amb el nom de XY Position Indicator for Display System.